Ràdio Maricel a cel obert.
No sé on ens havíem quedat. Ignasi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El temps de la nostra història, el nostre darrer temps de la nostra història abans no comenci l'estiu. On ens havíem quedat?
Estàvem a Miralpeix, a la urbanització de Miralpeix, als carrers de per allà.
Però em sembla que havíem derivat cap a no sé on.
Ui, hem fet tantes derivacions.
Sí que és veritat, això. Hem fet tantes derivacions. Que
jo, més o menys, tinc aquí, com apunto, més o menys, des del mes de maig de l'any passat, només hem tractat 4 o 5 carrers.
Perquè tota la resta han estat derivacions,
sempre,
eh?
Sempre derivem, però vaja, vull dir, tot és bo per parlar i és més amè.
Hem parlat de coses que han tingut... interès, ara crida molt l'atenció. Havíem parlat de la muralla al carrer Major, i ara ja veuen que hi ha tota l'edificació, tot l'edifici, però ens comenten i ha sortit per escrit que els propietaris conservaran aquesta part de la muralla.
No el deuen poder tocar. Clar, vull dir, això és protegit. Una altra cosa és que la gent en pugui gaudir, però segons em va dir el García Targa, deixarà una finestra, que em sembla que ja hi és, una finestra quadrada que hi ha
exacte
a l'extrem de la dreta, i que per allà es podrà veure, suposo que il·luminada. Il·luminada.
Home, és una bona solució.
Sí, clar.
Perquè aquella solució no pots... que no lesiona els drets dels propietaris, perquè esclar, sí, no hi pots fer res, i que per altra banda permetrà que molts vegin el que no s'ha vist mai.
Sí, exacte. Vull dir, com a mínim serà una millora, perquè fins ara no es veia res.
No es veia res. I com a mínim hi ha unes quantes generacions que no han vist res.
Les
del segle XVIII cap aquí.
Exacte. O XIX.
O XIX.
Sí, el XVIII podria ser.
El XVIII podria ser.
És a dir, hauria deixar de...
De veure's aquesta
de
part de la segona muralla.
Haurien deixar edificar-ho quan va acabar de ser útil la muralla medieval, diguem-ne així. I això potser sí que és el 18, o abans i tot, no ho sé.
Poden imaginar la d'anys que molts sitgetans no han pogut veure aquesta part de la muralla i que ara es podrà veure.
Allò.
Però estàvem a Miralpeix.
Miralpeix, sí senyor.
Amb la seva singularitat pròpia també,
sí.
I no sé on ens havíem quedat de Miralpeix.
Havíem parlat de l'avinguda de Can Girona, que ja vam explicar alguna coseta, un poc que hi ha per explicar, i ens queden tres carrers.
Doncs vinga.
Tres carrers. Un dels carrers, el carrer de la... perquè Miralpeix, encara que és molt extens, hi ha pocs carrers, perquè els carrers que hi ha donen voltes per tot arreu.
Ah, exactament.
Van recorrent tot el territori, i clar, i no hi ha...
Sí, és un carrer que dona tot un tomb, gairebé, i després, vaja, poca cosa més, eh?
Clar, no hi ha possibilitat de posar-ne gaires amb aquest sistema, no? Bueno, doncs, a veure, un altre carrer que hi ha a Miralpeix és el carrer de la Mare de Déu de Gràcia, que com tothom sap, espero, és aquella església
i si no val la
que
pena
encara s'aguanta dret a dalt, curiosament, perquè vull dir, tenia tots els números per desaparèixer i enfonsar-se amb el temps que fa, que no, bueno, des de l'any 39, de l'any 39 la van cremar. Fins a l'any 39 s'hi feien aplecs i reunions i trobades compartides de la gent de Ribes i de la gent de Sitges, i a partir de l'any 39 es va cremar i va quedar abandonada. La porta oberta o van d'això, té uns arcs gòtics, pel que recordo, perquè ja fa moltíssims anys que no hi vaig anar-hi, que no hi he anat, té uns arcs gòtics i precisament és gòtica. Bueno, a veure, no sé si és d'estil gòtic o no, o és un pastitxo.
Jo diria que no hi arriba.
No hi arriba.
El gòtic, diria, eh?
Ah, bueno. Però vaja, de totes maneres...
Vaja, arriba poc perquè és una nau única, porta d'entrada i...
Sí, no, però ho dic pels arcs, no.
Sí, però jo diria que...
Tu te'n recordes?
Sí, jo no me'n recordo, però diria que gòtic.
Sí, estem tots igual, vull dir. Tots hi hem anat, però fa
tant temps. Tots hi hem anat, però fa tant de temps.
Sí, és que no.
Fa tant de temps.
Curiosament.
Bé, jo la recordo allà, esclar, anava a dir, molt pintada per dins, molt feta malbé, però després els propietaris la van tancar, van poder tancar l'accés.
Sí.
Que hi va haver molts anys que l'accés era... Vaja, que era la porta lliure, estava oberta,
sí,
però,
sí.
Però després, i ara no sabem exactament sí. Com... No,
jo que deia que era gòtic, per lo que recordava dels arcs, i perquè a més hi ha constància que almenys existia des del segle XIV i que
aleshores,
en aquella època que havien era... de fer no farien,
no, romànic no, farien una ja cosa, estem en el gòtic, no XIV.
Consta que existeix des del segle XIV perquè entre els papers del Bisbat de Barcelona, de l'arxiu de la diòcesi, això ara no sortia, no? Perquè a Barcelona hi ha dos arxius importants eclesiàstics, l'arxiu de la catedral, que la catedral tenia possessions per tot Catalunya i per tant intervenia en moltes coses, hi ha entre elles Sitges, era la senyora de Sitges, no? I altre, l'arxiu de la diòcesi, diocesà, en el qual hi ha les visites pastorals, els permisos d'això, els permisos d'allò, per la parròquia tal, la parròquia qual, no?
Per tant, es pot... diguem-ne, fer un discurs a partir de les dades que hi ha en els dos arxius.
Les coses d'una a l'altra d'això. I llavors l'arxiver de l'arxiu de la catedral, que es diu Baucells, doncs va fer la tesi doctoral sobre la paperassa inacabable de l'arxiu diocesà. I entre els papers que va treure i el llibre està publicat, vull dir, 4 volums, vull dir, gruixuts així de... d'entre una feina de xinès, com diuen, si es pot dir, perquè la millor xenofòbia és...
No. Però una feina, diguem-ne, metòdica...
Exacte, així es queda millor.
Que sí? Metòdica, sí. Constant.
Doncs entre els llibres que va publicar i els això que allà, hi ha un permís a l'any 1334 per la senyora, la mestressa del castell de Miralpeix, que està al costat, a 20 metres, per no anar a missa a la parròquia, que era Ribes, perquè allò de Miralpeix va ser de Ribes fins al 1900 i tants, ja ho direm, i per no anar a la parròquia perquè estava impossibilitat. I en aquell temps hi havia obligació d'anar a missa a la parròquia, no podies anar a qualsevol missa a missa a la parròquia, sinó oir missa a la església del costat, que era la de Mare Déu de Gràcia.
D'acord, o sigui una mena de dispensa.
Sí, exacte. I aleshores, doncs, consta que si podia anar a missa a l'església del costat és que ja existia. Possiblement existia des d'abans, però com a mínim des de l'any 1334.
4? No? D'acord, en què a l'arxiu diocesà consta aquest permís, exacte, donat a la senyora del castell de Miralpeix, perquè pugui anar
deia,
a missa.
Si vols més, es deia Saurina.
Saurina.
Que és un nom una mica estrany, però vaja, sí? En aquell temps hi havia dones que es deien Saurina.
D'acord, vaja, un nom perdut en el temps,
I tant.
Perdut en el temps.
Ara, bueno, es pot ressuscitar perquè avui dia, amb els noms estranys que s'inventen...
Bé, tant en versió masculina com femenina, Saurí, tampoc és un nom que ara mateix sovintegi.
L'altre dia em van explicar que un conegut, que un nebot o parent o fill de nebots o no sé què seu, li havien posat de nom Isard, clar. L'home va buscar a veure si hi havia algun sant Isard, no n'hi ha cap, però vull dir, clar, un dia posaran os, un altre dia llop, un altre dia... Si comencem amb noms d'animals, n'hi ha en abundància, no?
I Saurina, pel que veiem, és un nom bastant habitual, eh?
Ja,
o com a mínim, en alguns entorns, i sobretot diríem que Girona.
Ja.
A la banda de Girona, Saurina, encara pel que veiem allò, cercar a internet directament Saurina, molts indrets de Girona...
Indrets o persones?
Persones. Cognoms, en definitiva, ja. Clínica Saurina, Emma i Matilde Saurina, Mari Carme Saurina, bueno. Canals.
Pues, llavors és qüestió qüestió regional, diguem-ne així. És estrany aquí, però no és estrany allà.
Exacte, com a mínim hi ha algun lloc en què no és estrany o és més present, com pot ser Vinyet per molts altres catalans que els crida l'atenció.
Sí,
però la senyora del castell de Miralpeix es deia Saurina.
I aquesta li van donar el permís, i per això sabem que al segle XIV existia la capella. La tradició diu que és molt més antiga, possiblement ho és, no? Està relacionada amb la conquesta, quan els cristians es van apoderar del castell de Miralpeix, si és que hi va haver cap ocupació, perquè abans hi havia moros, que jo ho dubto molt, però és igual, amb aquella explicació de que van baixar a veure un peix que molt gros i
ara estem en aquest apartat tanteu de desmantellar la història sí. Popular.
Home, si és popular no és història, vull dir, això és claríssim, no? Vull dir, quan dius popular vols dir que algú s'ha imaginat o ha creat una narració...
Vinga, una llegenda popular.
Exacte, bueno, doncs millor això, així. No? I que mentre es miraven el peix els hi van donar la volta per darrere, van pujar al castell i se'n van apoderar. Bé, doncs en relació amb això, diu que la Mare Déu de Gràcies va... es va aixecar en agraïment a Déu de la
reconquesta,
de la conquesta, Bueno.
Però mira, el peix es diu així responent a aquesta llegenda.
Sí, bueno, aquesta és la interpretació del nom. Jo em sembla que el seu dia ja vaig dir que la veia una mica fosca, però ai, és igual. Bueno, i llavors, vull dir, tal com acabo de dir, que la senyora Saurina hauria tingut obligació d'anar a Sant Pere de Ribes, vol dir que, mira, el peix era de Sant Pere de Ribes, i ho era, és a dir, fins al segle XV o una cosa així, no va passar, el va comprar a la Pia Almoina i el va ajuntar, el va posar
sota
el domini del batlle que tenia a Sitges, no? I llavors políticament va passar a ser de Sitges, però eclesiàsticament va seguir sent de la parròquia de Ribes.
D'acord.
I va ser així fins a l'any 1914, en què van dir, home, aquesta divisió de parròquies, tots els de mirar el peix cap a Sitges a batejar-se, i així es va ser, no?
Era Terme de Ribes tot el turó?
Sí, sí, tot, és a dir, des de... Mira, el peix abans no era des del torrent fins al límit, era una mica més. El Sallarot i Terramar
sí.
També eren mirar el peix. Des d'allà fins al límit amb Ribes,
tot allò era mirar el peix.
Tot allò era mirar el peix. I això és l'altre que va passar eclesiàsticament a l'altre cantó. No? De fet, s'hi feia el dia de Sant Marc, que és el 25 d'abril, s'hi feia un aplec en què hi anava gent de Sitges, gent de Ribes, i de tant en tant hi havia baralles entre el batlle de Ribes i el batlle de Sitges, a veure qui havia de presidir la cerimònia, perquè això és teu, que es veu que no, que políticament... Que...
Home, en aquella capelleta difícilment hi cabrien tots, eh?
Ja, ja, ja.
Perquè si no recordo malament, deu fer la meitat de Camp d'Àsens, allò.
Ja, sí.
La meitat de la capella de Camp d'Àsens,
sí, molt petita.
Molt petita, molt petita. Molt, molt o sigui petita, que sí. La celebració dins havia de ser petita per força.
Sí, sí.
A fora no cal ni dir-ho, hi havia lloc per fer un aplec gran, però sí. La capella en si és una capella molt, molt, molt petita.
Uh-huh. I tal com he dit, doncs la Guerra Civil es va cremar, i va quedar tot com està fins ara. Després de la Guerra Civil hi ha hagut alguns intents de reconstruir-la, jo en sé concretament dos, una de l'agrupació Munt, allò de mossèn Casanovas i d'això, i una altra dels escoltes, i en les dues ocasions els propietaris ja han oposat, i a més oposat que surt l'eco, vull dir, amb explicacions de per què, que allò era propietat seva i els que tenien obligació d'arreglar-ho eren ells i res, vull dir, ells res, no van arreglar res i segueix estant com està, lamentablement, quan s'hauria pogut arreglar i deixar bé. Bueno, doncs això és tot el que...
A partir del carrer, de l'ermita, de la Mare de Déu de Gràcia.
De la Mare de Déu de Gràcia. Un altre nom d'això és l'avinguda del Camí de Mirar el Peix, que és un altre cas d'aquests de convertir un camí tradicional en un d'això. Avinguda del Camí de la Fita, avinguda dels capellans, del Camí dels Capellans, avinguda del Camí de Mirar el Peix. Jo no trobo malament, encara que l'Institut diu que preferiblement això no s'hauria de fer, trobo bé, vull dir, si tota la vida és el camí del mirar el peix i no pots seguir dir-ne camí de mirar el peix perquè has de posar davant carrer o avinguda, doncs posa carrer d'això, no? Bueno, avinguda del camí del mirar el peix. Per anar a mirar el peix, clar, actualment suposo que la gent hi va per la carretera i és el camí, i llavors aquell pont que han fet i d'això,
no? Aquell camí en el seu dia va provocar...
Sí.
Certa forrolla, quan va començar l'urbanització a desenvolupar-se.
Sí, i el pont aquell crec que està impugnat i que el jutge ha dit que s'havia d'enderrocar.
Sí, ja veurem què passa. Però el pont és així perquè, si no recordem malament, l'Agència Catalana de l'Aigua va exigir aquest pont d'aquestes dimensions per allò del període de retorn i d'aquella, diguem-ne, estadística en la qual s'ha de fer un pressupòsit que en 500 anys les avingudes d'aigua que es puguin donar, no de pas sinó el pont, etc, etc, i per això va sortir aquest pont, que és un pont,
pues altíssim,
és un pont monumental, allò.
Com no puja,
vaja,
com
si no l'aigua arriba allà dalt,
com no puja el nivell del mar,
si l'aigua arriba allà dalt hi ha un cataclisme per tot arreu, si l'aigua arriba allà dalt,
el diluvi universal.
Exacte, però el pont va venir d'allà. En canvi, segurament molt recordaran, doncs bé, com si anava pel camí,
sí,
habitualment,
sí,
no? Abans de l'urbanització.
I el que volia dir és que, de fet, clar, un pensa anar-hi per la carretera, per la part de dalt. De fet, hi havia dos camins per anar a mirar el peix, un era per mar i un altre era pel que s'anomenava el camí vell, el camí de mar, anava seguint tot el que avui aproximadament és el passeig marítim, passava la riera de mirar el peix mullant-se els peus, allò que se'n diu igual,
sí,
i després continuava per l'altre cantó, passava per davant del que avui és el camp de golf, l'ermita de Santa, bueno, no em sortirà, i llavors entrava ja a mirar el peix. Un continuava per la costa fins a Vilanova, que encara
molt... El de mar està més conservat, no?
Sí, sí.
D'alguna manera, l'urbanització ha fet, diguem-ne, més malbé el de terra que no el de mar.
Sí. L'ermita aquesta era Santa Margarida, que ja no existeix. Passava per davant de Santa Margarida, seguia, i un camí pujava cap a dalt, cap a la Mare de Gràcia i el castell, i altre camí seguia cap a Vilanova. Aquest era un dels camins. L'altre camí era per dintre, però no per la carretera actual, que la carretera actual és del segle XIX. Uh-huh. Així, no pot ser. Passava per més amunt, per el que s'anomena, o encara actualment és el camí de la Madriguera. És a dir, el camí dels capellans,
sí,
travessa l'avinguda Sofia,
sí,
i llavors segueix això. Allò és el camí de la Madriguera.
El camí que va al lateral del camp de rugbi,
sí,
i després que segueix aleshores i desemboca a Camp Pei, i després...
Exacte.
És aquell camí?
Aquell era el camí, que a
més, era, camí.
A més era, camí, era la carretera de llavors, era el camí ral. Hi havia dos camins rals, el d'aquest i el del camí fondo,
del Vinyet, no?
Però aquest era el camí ral principal i, per tant, per aquest s'hi anaves...
Ja diríem que eren com paral·lels, no?
Sí, sí.
El camí del Vinyet i el camí que anava a mirar el peix.
Eren tres. El de mar, de mirar el peix,
exacte,
el camí fondo del Vinyet i el camí del d'això, no? Travessaven la plana i arribaven allà, passaven la riera, passaven la sínia del rei i pujaven cap a Can Girona. Cap a Can Girona i llavors o cap amunt o cap avall. Vull dir,
Aquest camí que durant molts anys abans de l'urbanització passava just al costat d'un xalet, d'una casa que era propietat de la família García Monté.
Sí.
Allà també seguia el camí.
La sínia del rei o una altra? No. La sínia del rei està sobre mateix de la riera. No... Bueno, deixem-ho estar, és igual.
Aquesta hora... Bé, ni aquesta hora ni la següent. Ara no ho sabria contestar.
És igual.
No ho sabria contestar.
Ja, jo, per allà a casa que tingui nom, només a la sínia del rei. Ara, si tu em parles d'un xalet, clar, pot ser un xalet fet per...
Però de fa molt temps, eh?
Ja.
Jo estic parlant de com estava tot abans de la urbanització i recordàvem
sí,
això.
Sí.
Bé, total, que era un camí que després l'urbanització va...
arreglar. Sí, normalment les carreteres i carrers s'acomoden molt el que ja ha existit, perquè és públic, és terreny públic i allà pots fer un carrer, i en canvi, si no, has de comprar el terreny, no? Aquí sigui. No?
Tot i que aquí va haver, com us dèiem, una discussió entre propietat privada, dret de pas, totes aquelles coses del dret de pas dins d'una propietat privada i fins a quin punt es prioritza el dret de pas d'un camí públic a la propietat privada, etc. Va haver un molt d'enrenou en tot això, el camí de mirar el peix, vaja, que recordem en el seu moment. Estem parlant de fa finals dels 90, més o menys, en l'urbanització de mirar el peix.
Bueno, es queda un carrer.
Vinga.
El carrer del Molí. El carrer del Molí...
De mirar el peix.
Sí. Que també es hauria pogut dir, però no queda gaire fi, camí del Molinot. Però, vaja, és a dir, era un molí que hi havia a certa distància de la masia de mirar el peix, que estan actualment en ruïnes i
sí,
queden quatre parets d'això, potser a uns 100 metres cap en direcció al mar.
Dir, la masia és la quadra de mirar el peix?
Sí, és la... A veure, què vols dir? La quadra de mirar el peix hi ha masies. Hi ha una masia que s'anomena la masia de mirar el peix.
D'acord, que és la que encara...
a sota de la Mare de Gràcia.
D'acord, que és la que es pot veure en estat de ruïna absoluta.
Sí.
D'acord. i a una distància
que era dels fons, si no tinc mal entès,
i a una distància d'aquesta masia hi ha, o hi havia, el Molinot, que és el que ha quedat,
sí,
a dins,
però no més lluny, sinó en direcció mar.
En direcció mar, sí, sí.
Entre la masia aquesta i mar, o sigui, uns 100 metres o 150,
exacte,
hi havia un molí de vent, un molí per moldre pa,
que és el
no?
que ha quedat ara embolcallat per l'hotel Dolce,
i que vull dir, un record històric que valia la pena conservar, i que l'han conservat però ha estat emmaquillat i que no, allò no reconeix res. Vull dir, actualment està al mig de la mena de U que forma l'hotel Dolce, talla al mig i bueno, fa...
És la,
deu fer bonic,
diguem-ne, l'element identificatiu del jardí de l'hotel.
Clar, que suposo que si l'haurien pogut tirar a terra, l'haurien tirat a terra, perquè és que allà al mig està, està no ho sé, estorba la vista.
Les obres fa 11 anys o 12 de l'hotel, sí. Doncs fa 11 anys o 12 va quedar el... Sí. Quina diferència entre un molí i un molinot?
Cap,
un molinot, cap,
cap,
eh? Es pot...
depèn de l'opinió de la gent.
D'acord.
Vull dir, mira el peix, mira el peix, els pins vents, hi havia molins. En canvi, al costat del cementiri, que van tirar a terra a finals del segle XIX, hi havia un molí que li deien el molinot. I amb aquest de mirar el peix li diuen tant molí com molinot. Vull dir,
perquè un molinot sona més així, com a molí gran, no?
Sí, sí. Bueno, jo més aviat, no ho sé, a veure, és un problema això de la determinació en vot. Per exemple, el senyor Pla...
Tan apreciat per tu.
Exacte.
Que ara em venia al cap un borinot... Sí. Que és un insecte de tamany considerable i amb,
sí,
i amb aquell brunzit que fa.
Sí, sí.
I quan parlem de borinot, allò d'algú que és un borinot, allò, que, sí, algú que molesta, no?
Ja,
per la seva,
ja,
per la seva envergadura, a vegades. No?
Ja, ja.
Pla deia...
El senyor Pla, que va fer la biografia d'una sèrie de persones que ell declarava que eren importants, i ho eren...
Eren els homenots.
Però en comptes de dir els homenassos, que és una persona gran, va dir els homenots. Col·lecció d'homenots. Jo, a mi això, vull dir, la terminació OTS em sembla més aviat despectiva, amb una altra variant que després la diré, em sembla més aviat despectiva. A mi em sembla que hauria, són els homenassos, persones grans, important, no, va posar els homenots, i per tant no ho trobo gaire bé. Per tant, i amb el sentit d'en Pla, que és dir, fer servir OT per dir important, jo em sembla que no ho fa servir ningú, em sembla que no, eh? Per tant, vull dir, clar, jo interpreto, però també em puc equivocar, perquè de vegades que s'equivoca un...
Com tots.
Com tots. Això és el meu consol.
Ah, mal de molts.
Doncs jo, que sàpiga, ningú per dir que una cosa és important diu ot. Per exemple, diu un llibrot. Què vol dir? Un llibre important? No un llibre fastigós, un llibrot. Una casota. És despectiu. Per tant, una vegada més, el senyor Pla es va equivocar. Ho sento.
I així t'agrada constatar-ho.
Ho sento pels aficionats i admiradors de Pla que es sentin ofesos. Espero que no.
O sigui que, molinot i molí...
Jo entenc, sí, sí. I el sentit de molinot, jo interpreto que volia dir un molí mal fet, o mig desballestat o una cosa que... De fet, el molinot del cementiri era un molí ja mig enrunat i mig i sense funcionar. Allà sí que era veritablement un molinot, eh? Aquest potser també, no sé exactament, no? Deia que la terminació en bot també té un altre significat, que no és ni augmentatiu ni despectiu, que és el significat masculí. M'explico. Normalment les paraules, la majoria de paraules són masculines, no totes, però bueno, diguem-ho d'una altra manera, quan hi ha paraules masculines i es vol fer el femení i afegeixes una A, bo, bona, alt, alta,
dolent, dolenta,
dolent, dolenta, per exemple, no? En canvi, quan vols fer el masculí, quan es tracta de noms, perquè hi ha alguns noms que són bàsicament femenins, per exemple,
ara em diràs què, cabra, cabrot?
Cabró, no cabrot.
Ah.
No, per exemple, sento molt dir-ho, però s'interpreta que les bruixes sempre són femenines. Una bruixa,
I un bruixot.
Que no hi ha bruixes masculines. Per tant, si vols dir un bruixo, com es fa en català? Afegint la terminació, bruixa, bruixot. Un altre exemple. Les nines normalment s'interpreten que són femenines. Una nina sempre és una nina. Nina. Però si és un nino, no es diu nino, es diu ninot. De manera que quan un vol dir nino, ha de dir ninot encara que sembli despectiu, perquè en aquest cas no ho és. Per això et deia que clar...
És a dir, si utilitzem nino, no és una terminologia
no,
correcta?
No, és correcte.
No és correcte.
No, és castellanisme, o és un intent de fer un masculí perquè no saps com fer-ho. Perquè si dius ninot, és lleig. Un ninot és com el llibrot i com
sí,
la casota,
sí.
És lleig. Per tant, home, no, això no és un ninot, això és un nino. No, és un ninot perquè és un masculí de nina.
D'acord. Encara que pugui semblar que nino resulti, diguem-ne, més...
Sí, més fi.
Més càndid, més...
Més fi, més pijo.
Perquè en català sí que diem, o almenys en el d'abans, un nin, quan ens referim a un nen petit,
sí,
no?
Sí, però no...
Deien les obres de teatre antigues, no?
Sí, però no nino, deien un nin.
No, deien un nin.
Un nin, sí.
No?
Llavors era una persona, un nen.
D'acord.
És una variant de nen.
Mira que ens has posat bé, 11:45, pregunta per tancar la temporada. O sigui que, després de tot això, no sabem si l'Ignasi forma part d'aquell corrent en què diu que ja estan una miqueta cansats tots plegats de dir regidor, regidores, ciutadans, ciutadanes, sitgetans, sitgetanes, etcètera, etcètera. I que cada vegada que en un discurs aparegui, com sempre, la ciutadania així en general, s'hagi de singularitzar en femení i en masculí.
Jo ho trobo absolutament ridícul.
Ridícul?
Sí. Sento molt, però això és un invent que van fer la UNESCO. Es va inventar la UNESCO, això.
Això s'ho va inventar la UNESCO?
Sí, van passar una consigna de que es dediquessin, fessin propaganda per tot arreu, de dir homes i dones, bons i... I és un embolic. Vull dir, la gent vella deia home i dona tot és u. Quan dius home, vols dir home i dona. Perquè és el mateix, vull dir, és el gènere humà, no? I aleshores, aquests que s'inventen això, els alumnes, els ciutadans i ciutadanes d'aquest poble, no sé què, molt sovint, com que no els hi surt, diuen, els ciutadans, allò fan una parada perquè se'n recorden, i ciutadanes! Ho afegeixen, però se'ls nota que ho afegeixen postissament, perquè no és normal parlar d'aquesta manera, no? I llavors, els que diuen això i això, després no ho compleixen del tot, perquè si, per exemple, dius els ciutadans i ciutadanes bons d'aquest ciutat, hauràs de dir els ciutadans i ciutadanes bons i bones. I així inacabablement fins a anar afegint sempre adjectius masculins i femenins a cada vegada que digues el doble. I és un embolic, no es pot parlar d'aquesta manera. Per tant, aquesta és la meva opinió, que suposo que no està compartida per tothom.
Si diem sitgetans, parlem de tothom.
Jo, i tant.
Si diem home, regidors, parlem de tothom.
I tant, home i dona, tot és u.
La frase és bona, eh?
Sí.
No. I aquesta és perta en la història, no hi ha autoria d'aquest home i dona, tot és u?
Això ho deia la meva àvia.
Caram, home i dona, tot és u. Bé, doncs, una apreciació a l'entorn d'aquells també... et diríem així, lletra ferits en general, que n'estan una mica tips i cansats d'aquests discursos en què d'una forma continuada s'utilitza el masculí o el femení o el masculí per mort de no fer mal a ningú i que tothom se senti integrat. Doncs bé, hi ha un corrent que creu que aquesta derivació del llenguatge, sobretot en l'àmbit públic, no ha fet res més que vaja, que embolicar les coses.
Encara recordo quan va sortir per primera vegada. Bueno, com jo em vaig enterar, era en un institut de Vilanova, a l'Institut de Vilanova, que es feia una reunió, i un dels professors va dir, i que consti que a partir d'ara s'ha de dir
professors i professores.
Professors i professores, perquè la UNESCO no sé què i l'organització del treball, aquest era sindicalista, i l'organització del treball han passat la consigna de que això era als anys 80. Els anys 80 devia ser.
Només et va faltar això. 11:48. Bon estiu, Ignasi.
Bon estiu a tothom i que aguantin amb paciència la llau de turistes.
Ho aguantarem.
Molt bé.